Darrera campanya electoral del PSC, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'aquestes temperatures tòrrides que estem vivint. Participarem en el torneig popular de Sant Jaume d'Enveja. Celebrarem l'aniversari d'una embarcació centenària. Pararem taula amb la Fira de Salats que s'ha de dur a terme i acabarem el programa d'avui tornant a parar taula en unes jornades gastronòmiques a les costes del Garraf. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Ai, quina foc, quina... Ai, m'he posat avui el micro massa fort, eh? Bona tarda a tots, eh? De dilluns. Però t'he de dir una cosa, contenta, perquè ja tenim aquí el juny, ja queda menys per l'agost.
Sí, que, sí, sí, a veure, no sé si això és o
bo o dolent, no?
Però sí, hem de dir que sembla que baixaran una miqueta les temperatures, que ve pluja aquests dies.
Sí, el dijous.
A partir del dijous,
sí,
veurem.
Ho he vist, ho he vist. I a més estic contenta. El que passa, clar, no sé si nosaltres arribarem a veure-la. la pluja.
Veurem si ens dona un respir i podem respirar una miqueta abans de ple estiu.
Perquè... Déu-n'hi-do, cap de setmana, eh?
Sí, el cap de setmana... Jo vaig estar a la platja i semblava un cap de setmana d'agost.
Sí, literalment, eh? Literalment. A més, les temperatures ja no eren de ventilador, sinó d'aire condicionat. O sigui, que dius, ja te miraves al ventilador com dient, poca feina estàs fent, eh? Poca feina.
No, ja t'ho dic jo, semblava un cap de setmana d'agost. Anem a saludant a la Cel Prieto des de Ràdio L'Escala. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Des de radiodelta.cat, molt
perdó,
bé, Marina.
Perdó. Quin lapsus acabo de tenir, és dilluns.
No passa res,
és
dilluns. Més que justificat, Marina. Sí, no, cap tipus de problema. Hola, companyes. Bé, bueno, com m'heu dit, comencem dilluns, setmana, perdó, i això també hem començat mes. M'agrada quan el dia 1 del mes també comencen dilluns. És una manera ordenada, no?
Això és com molt organitzat, no?
Sí, a mi m'agrada, sincerament.
Ara sí, anem fins a Ràdio L'Escala, on hi ha en Sergi Corral. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. I una mica desacompassat o descol·locat, per aquest canvi de panorama. Jo ahir pensava i dic, hòstia, estic fent vida d'estiu 100%, o sigui, de bany a la
platja,
de bany a la platja, de sopar...
Ha sigut un cap de setmana com si estigués a l'agost.
Sí, de bany a la platja, sopar a la fresca, concertillo, jo què sé, el xiringuito, històries d'aquestes vàries...
Abanico.
Abanico, i estem... clar, el cap de setmana estàvem al final de maig, no? I estem a final de maig. Em vaig parar a pensar, dic, què carai estem fent o què carai està passant, perquè final de maig estem en moda juliol i agost. És
sí.
La neurona aquella que tinc al cervell, perquè en tinc una i a vegades mitja, doncs em curtocircuita, em peta.
Sí, sí, a mi em va passar el mateix. O sigui, he fet un cap de setmana 100% d'estiu. Això de superets a la fresca, platja, tal i qual, i estem estàvem a finals de maig. És heavy, és heavy. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs avui no gaire bé, perquè ara que parlàveu de la calor i tota la pesca... aquí dona la casualitat que avui se'ns han espatllat els aires acondicionats aquí a la ràdio, i potser els oients no ho saben, però vosaltres que esteu en un estudi també com jo, sabeu la calor que pot arribar a fer en un estudi de ràdio si no hi ha ventilació.
Doncs avui molta tocarà calor. Passar calor, aneu obrint finestres, perquè si no ho tindreu fotut, això. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, amb gaire, estic aquí amb aire condicionat, per sort ens funciona, ens ho van revisar la setmana passada, tot correcte, i bé, també he anat a la platja, i he tornat, no va ser fora d'estiu, el de la setmana passada, i he tornat, m'he banyat sencer.
Fa tanta calor que fins i tot hi vas tu a la platja, imagina't.
Imagina't
si es veu la situació.
Oriol, això...
Exacte, és trist.
Al final d'estiu li has de pensar al Servei Meteorològic de Catalunya perquè ho posin els resums de l'estiu com a efecte fenològic, o sigui, com a cosa superdestacada i superrara.
Exacte, aquí en aquest món hi ha el niño, la niña i l'Oriol quan es banya.
I l'Oriol.
És que hi ha una cova de por.
Efectivament. Vull dir, la situació és greu. Tenint en compte aquestes dades, estem patint una situació greu. Vinga, va. Deixem aquí les temperatures i la platja. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que associacions integrades a la plataforma No al PlemCat han reunit a un centenar de persones aquest diumenge a Cala Montgó per reiterar el seu rebuig al plàter i als macroprojectes de renovables a l'Empordà, Sergi.
Doncs sí, aquest rebuig a que les macroinstal·lacions d'energies renovables projectades a l'Empordà ha tornat a desembocar en una concentració organitzada per diverses associacions, totes elles integrades a la plataforma No al PlemCat. En aquesta ocasió, un centenar de persones s'han mobilitzat a Cala Montgó, entre l'Escala i Terruella de Montgrí, per reiterar el seu rebuig als projectes com el Parc Eòlic Marí, el Golf de les Roses, així com la implantació de el Pla Territorial de la Generalitat per al desplegament de les renovables, conegut com el Plater. Els participants aquest diumenge han escenificat una cadena humana i han format a la sorra els lemes No al PlemCat i No al Plater, que han comptat amb l'adhesió d'alguns banyistes. Escoltem Jordi Palomas, de Mundus Òmnium, una de les associacions integrades en aquest rebuig.
Els governs ens diuen que això ja està fet i que això tirarà endavant, però no és veritat, perquè sabem que lluites més grans s'han lluitat i s'han guanyat. Crec que estaria bé començar a posar noms. I no és un parc el que ens volen posar aquí, és una macrocentral, és una indústria, és una infraestructura industrial, i per tant es veu que això no és evident que no és compatible ni amb l'economia del territori, ni amb el paisatge, ni amb la biodiversitat. I per tant diem que no, que hem d'aturar, destruir la natura en nom de la natura. I aquí estarem lluitant fins que això s'aturi.
Els concentrats han explicat que la plataforma d'assaig eòlica marina que promou el govern esdevindrà la porta d'entrada als futurs parcs comercials del Golf de Roses. De fet, el PlemCat està inclòs en el projecte de pressupostos que s'està negociant a Barcelona amb una partida de 31 milions i mig d'euros. Consideren, doncs, que l'administració planifica d'esquena al territori i ho exemplifiquen amb els més de 200 alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya que s'han posicionat en contra del Plater. Escoltem Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya.
Els pressupostos que pretenen aprovar aquesta pròxima setmana al Parlament de Catalunya, de fet ja porta més de 30 milions d'euros per fer el PlemCat aquí a la Costa Brava, per fer el parc experimental, tot i l'oposició, com hem vist, de centenars de municipis i de veïns i veïnes de teixit productiu que no hi estan gens d'acord, però el govern, com sempre, no escolta el territori, al igual que tampoc no està escoltant els més de 200 batlles i batllesses ja de Catalunya que han dit que no volen aquest Plater que ha fet el PSC, que volen un Plater participat i acordat amb el territori per fer una transició energètica justa i acordada amb tothom.
També han lamentat que la instal·lació d'un parc eòlic marí a l'Empordà comportaria una transformació profunda del paisatge i afectaria la seva biodiversitat. No obstant això, els manifestants han assegurat que la transició energètica és necessària, però creuen que s'hauria de prioritzar l'autoconsum en espais antropitzats i a l'hora de fugir de grans empreses com a principals beneficiàries d'aquestes explotacions. La mobilització, que ha estat organitzada per Mundus Òmnium i no el PlemCat, ha comptat amb la participació d'entitats com el Fòrum L'Escala Empúries, Stop Macropol Parc Eòlic Marí, SOS Costa Brava i Mobilitzem la Llera. S'hi han afegit alguns banyistes, així com representants de partits polítics com la CUP, Alternativa per l'Escala i Gent de l'Escala. A hores ara, el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, el POEM, que defineix les zones de la península Ibèrica favorables per la instal·lació d'aquests parcs, resta pendent de sentència del Tribunal Suprem després de les impugnacions de les entitats.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Més de 230 participants s'han sumat a la cinquena jornada Ens movem per l'Ela aquest cap de setmana. Sant Jaume d'Enveja, cel.
Sí, Marina, una jornada esportiva solidària per recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls i visibilitzar l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que progressivament deixa els pacients sense mobilitat i que encara no té cura. Una iniciativa que va néixer arran del diagnòstic d'un veí del poble. Així ho explica Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
Aquí, per desgràcia, va sorgir perquè un fill d'aquí, que viu fora, crec que va ser després del Covid, se'n va donar compte de que tenia aquesta malaltia. Ara, i és casualitat, perquè som un poble minut, hi ha dues persones que tenen l'ELA, l'Ildefons i Josep, que casualitats de la vida són família.
La jornada ha combinat curses a peu i natació al riu, amb una travessa llarga de 2 quilòmetres que enguany puntua per a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes. La cita també ha servit per demanar més implicació de les administracions. Joan Bertomeu és el regidor d'Esports del municipi.
Crec que és una causa on col·laborar, és una causa on tenim que participar perquè la Fundació Miquel Valls pugui tenir més recursos per a repartir, per a poder lluitar contra aquesta malaltia que ja és prou dolenta ella, com ha dit ben bé l'alcaldessa, sinó que, a més, des de les administracions no es fa el que es té que fer.
Les persones que no hagin pogut assistir encara poden col·laborar fent aportacions a través del Dorsal Zero.
Ràpita Olé es consolida com un dels grans referents de la cultura flamenca a l'Ebre.
La música, el ball i la cultura flamenca han tornat a fer vibrar la Ràpita amb la tercera edició del Festival Ràpita Olé. Centenars de persones han participat en esta trobada cultural i familiar que ja des de primera hora del matí va omplir el municipi de carros, cavalls i vestits típics del flamenc. La jornada va comptar amb exhibicions de ball, un concurs de taules engalanades, karaoke, tallers infantils, una zona de tapes i una exposició artística. Una cita que l'organització defensa com una tradició molt singular que ja s'ha assentat a la Ràpita i que reflecteix la riquesa i la diversitat cultural del municipi. La festa es va allargar durant tota la jornada de dissabte i va cloure amb un tribut musical a El Barrio per la nit.
Anem ara fins les costes del Garraf. La Llotja de Pescadors de Vilanova i la Geltrú ha acollit aquest cap de setmana les setenes jornades gastronòmiques de peix i marisc. Carla.
Sí, s'han pogut fer tastets de plats típics mariners elaborats per l'Associació Llaguts i per l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Joan Ramon, ben après de Sitges. Tot plegat amb música en directe. Gambes, sardines, pop o fideuà s'han pogut degustar a tocar del mar, al mateix port de Vilanova. Productes que porten habitualment les embarcacions de pesca de la ciutat. Tot plegat per donar visibilitat al producte de proximitat i obrir al públic les instal·lacions de la Confraria de Pescadors de Vilanova, organitzadors d'aquestes jornades gastronòmiques. Una cita única per experimentar la gastronomia de mar des del seu origen. Aquest ha estat també un dels primers actes de les festes de Sant Pere de Vilanova i la Geltrú, que aquest cap de setmana s'han posat en marxa amb els actes previs i que portaran propostes fins al 5 de juliol, sobretot a Bajamar.
El Penedès supera la mitjana catalana en coneixement de català. El fet que molts dels nous residents al territori provinguin de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, ha estat una de les claus per poder mantenir aquest nivell d'ús de la llengua. Avui el conseller de Política Lingüística ha pres part en un acte amb alcaldes i regidors del territori.
Aquest matí s'han donat a conèixer l'enquesta d'usos sociolingüístics a la vegueria del Penedès, que mostra que en aquest territori els percentatges de coneixement del català són superiors a la mitjana de Catalunya. En concret, un 85,6% de la població sap parlar català, enfront del 80,4% del conjunt de Catalunya. Entre el 2018 i el 2023 ha crescut el nombre absolut de coneixedors i usuaris de la llengua, tot i que el percentatge global s'ha mantingut estable a causa del fort creixement demogràfic. En termes absoluts, el territori ha guanyat 35.000 nous, mentre que la proporció de persones que entenen o parlen el català s'ha estabilitzat al voltant del 85%. Escoltem a Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
I això fa que hi hagi unes conseqüències lingüístiques una mica diferents. Per què? Doncs perquè hi arriba gent que sovint porta el català, a diferència d'algunes zones on tothom que arriba arriba de fora de Catalunya. En canvi, aquí una part significativa de la gent que arriba arriba sabent el català, de vegades parlant-lo ja en família, fins i tot alguns una part el tenen com a llengua inicial, i tot plegat el que fa és que creixi el nombre de parlants del català en termes absoluts.
A l'altra banda de la balança, els moviments demogràfics a la vegueria del Penedès deixen dades més preocupants. Hi ha un volum important de ciutadans que fan un ús molt residual del català en el seu dia a dia.
Aprenen poc i fan servir molt poc el català. Per tant, tenim aquests dos elements. Gent que ve de la resta de Catalunya que fa pujar el nombre d'usuaris del català, però en canvi a la vegueria hi ha dificultats per aconseguir aquesta integració lingüística.
Revertir situacions com aquesta és l'objectiu del pla que avui s'ha presentat a un seguit d'alcaldes i regidors de la vegueria del Penedès. El Departament de Política Lingüística els ha traslladat un llistat amb 40 propostes d'acció, pensades perquè qualsevol ajuntament pugui incorporar el criteri lingüístic de manera transversal a les seves polítiques públiques. Les mesures cobreixen un ampli ventall d'àmbits i s'ofereixen com un menú d'opcions de les quals cada municipi pot triar les que millor s'adaptin a la seva realitat local.
A anem fins les costes del Maresme. L'àrea de Medi Ambient d'Arenys de Mar demana una actuació d'arranjament a la Generalitat per millorar el camí de mar després dels últims temporals. Així ho ha anunciat el regidor de l'àrea, Domènec Massuet, en el darrer ple després de la petició de la CUP perquè es faci una actuació d'emergència en aquest tram Oriol.
Doncs sí, Marina, el regidor de Medi Ambient va recordar que l'Ajuntament no té competències sobre el camí de mar perquè és domini públic marítim terrestre i, per tant, les inversions corresponen a la Generalitat i a l'Estat. Tot i això, va remarcar que una intervenció integral d'aquest camí és una demanda històrica del municipi. Massuet va explicar que estan pendents de la resposta de la Generalitat a la petició d'una actuació d'arranjament després del mal estat en què ha quedat aquest camí pels darrers temporals. També s'ha traslladat la petició al Consell Comarcal del Maresme, qui està elaborant un informe sobre els punts crítics del litoral maresmenc.
Fa dues setmanes que des de l'àrea de Medi Ambient es va tornar a demanar una intervenció d'arranjament del camí de mar al servei del litoral de la Generalitat. Encara estem esperant la resposta. Simultàniament s'ha traslladat aquesta petició a través de la presidència del Consell Comarcal del Maresme, que ha demanat als ajuntaments de la comarca quins punts crítics del litoral s'han d'arranjar amb urgència i quines actuacions històriques restaven pendents d'execució per fer un front comú des del Maresme davant de les administracions competents, que insisteixi en el manteniment i reforç de l'escullera que ha de la platja de la Picòrdia fins a les roques del Lluc, per la de la via del tren i l'arranjament de la millora del camí de mar que passa per damunt d'aquesta escullera.
Paral·lelament, des del govern s'ha sol·licitat a Adif el tancament de diversos passos perillosos a través de les vies del tren que permeten accedir tant al camí com a les roques del Lluc. En aquest sentit, la CUP, tot i ser conscient de les limitacions competencials de l'Ajuntament, creu necessària una actuació d'emergència davant la perillositat d'aquest camí.
Soc conscient de que no és una cosa directa de l'Ajuntament. No serveix d'excusa, entenc jo, per no fer una actuació d'emergència. En aquests moments, per la roca d'en Lluc, a la banda de mar, no es pot passar perquè hi ha un esvoranc que també és al mar i la gent el que fa és passar, el que fa que cada cop sigui més insegur, la gent prengui més temeritats. No és un espai que gestioni el govern municipal, però sí que els usos que hi posa allà, no? Quan s'han posat coses per fer fitness o s'hi posen els serveis de l'aigua o de les brosses. Per tant, què vull dir amb això? Algun dia passarà realment algun problema allà, tothom se'n rentarà les mans.
Davant d'aquesta petició, Massuet recorda que el govern està lligat de mans i peus perquè qualsevol actuació municipal en aquest espai podria comportar sancions i l'obligació de restituir l'entorn al seu estat original.
Premià de Mar es prepara per acollir una nova edició del Rebombori, el Festival de Cultura Popular i Música Folk del municipi, que enguany arribarà a la seva 23a edició els dies 5, 6 i 7 de juny.
Exacte, la proposta organitzada per l'Ajuntament i la coordinadora de colles de Mar, de Bòlit, es diuen, tornarà a omplir carrers i places d'activitats vinculades a la cultura tradicional catalana amb una programació pensada per a tots els públics. El festival comença divendres, dia 5 de juny, amb el tret de sortida dels Trabucaires de Premià i un correfoc infantil amb la participació dels Diablons de Mar, l'Escamot Diabòlic i els Diables Sucarrimats. La jornada acabarà amb un ball folk a la plaça de l'Ajuntament. Dissabte hi haurà una mostra de colles, jocs i tallers a Can Manent, una tabalada i una gran cercavila de les colles de Bòlit i grups convidats com la Mogassa de Falset, els Caparrots de Sant Cugat i les Dones Bastoneres de Canyelles. La jornada de dissabte es complementarà amb un sopar popular i concerts dels grups Escamot i Solc, així com una sessió de DJ Connexió. Entre altres actuacions, també s'hi farà un espectacle de foc dels Inflamats. El festival es tancarà diumenge amb una cercavila infantil protagonitzada per les colles infantils de Bòlit.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que aquesta setmana s'inicia el nou servei de recollida de restes vegetals porta a porta a les zones de la Savinosa, Cala Romana i Boscos de Tarragona. Ara es comença per aquests barris i s'anirà desplegant progressivament a tota la ciutat. Segons informa l'Ajuntament, l'objectiu del nou servei és millorar la gestió de les restes vegetals als ciutadans, abocaments a la via pública, desbordaments dels contenidors i millorar la imatge de la ciutat. El nou model de recollida de restes vegetals porta a porta serà amb cita prèvia mitjançant sacs reutilitzables tipus Big Bag i feixos de branques i lligats. La recollida serà de forma sectoritzada i seguirà de manera general la calendarització del servei de deixalleries mòbils. En el cas de la Savinosa, Cala Romana i Boscos de Tarragona, la recollida es farà dissabte excepte festius en torn de tarda. Als barris on es comença amb aquest nou servei s'eliminaran els actuals contenidors oberts. I Tarragona encara el primer estiu en dues platges amb espai per gossos a Tarragona. La del Miracle el recuperarà després que l'any passat no es pogués habilitar per l'enderroc del Mamotreto. L'altra zona per gossos es troba a la platja Llarga. Amb dues funcionaran des d'aquest divendres i fins al 15 d'octubre. Ara que ja no hi ha plataforma de formigó a la platja del Miracle, es torna a preservar una part pel gaudi dels gossos. Són 900 metres quadrats a la zona més propera a les roques tocant el Fortí de la Reina. El tancament perimetral de fusta i tanques metàl·liques arriba fins a l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir una experiència segura tant per gossos com pels banyistes. També hi ha dutxes diferenciades, passera de fusta per facilitar-ne l'accés, un banc i papers de recollida selectiva. Es farà neteja manual diària i el servei amb maquinària hi entrarà dos o tres cops per setmana. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats pels animals i els seus propietaris. Ella i altres consellers i conselleres ho han comprovat acompanyats de gossos que es troben a la protectora tarragonina i que esperen una família d'acollida. Al cas Espai estaran disponibles fins al 15 d'octubre. A partir de llavors i fins al 31 de març està permesa la presència d'animals domèstics i de companyia a totes les platges de la ciutat. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. De moment una situació molt plàcida, molt tranquil·la i molt dolça a tota la costa. Sí que aquestes immediates hores el vent serà una miqueta més important de sud o sud-oest, un palet de garbí sobre tota la Costa Brava, i això farà que hi hagi una mar ondulada i una mar espessa, però en general no serà una mar especialment esvalutada, però sí que ja diem, estarà un palet més dinàmic al llarg d'aquesta tarda amb aquesta brisa de sud, un palet més reforçada. La resta del litoral també tindrem aquest vent de sud o una mica més de xaloc a la Costa Daurada, però vents que seran més aviat febles. Algunes milles terra endins, sí que aquestes ventades seran més destacables, sobretot ja en àrees del prelitoral. Pel que fa al dimarts, un vent al matí feble de sud, fins i tot gregal a la Costa Daurada, amb alguns núvols baixos, i la tarda portarà entrada de tramuntana, sobretot al nord de la Costa Brava, i també força vent de mestral al sud del Cap de Salou. Per tant, demà, a molts indrets del litoral, acabarem tenint maró. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora, pel que fa a incidències, parlarem d'una banda de la C15, que es troba tallada a l'altura de Sant Pere de Ribes, en direcció Vilafranca, a causa d'un vehicle avariat, de moment tallada en aquesta direcció, i a mig quilòmetre d'Arms. De la C55, també en aquest cas per un accident a l'altura de Monistrol de Montserrat, hi ha també aturades en sentit Manresa. I ja per volum de trànsit tenim punts a aquesta hora en primeres aturades de la tarda, com és la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, o la B-23 al punt del Papiol en sentit Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ho explicàvem al principi del programa, hem batut rècords de temperatura aquests dies. Al final de maig ha sigut especialment calorós i ens trobem amb temperatures més pròpies de l'agost que gairebé del maig i aquest principi de juny. Això és un dels efectes del canvi climàtic, que ja és una realitat, i per entendre-ho millor, en volem parlar amb Javier Sigró, investigador del Center of Climate Change de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com podem explicar una miqueta les temperatures d'aquests dies?
Bueno, les temperatures d'aquests dies que han sigut molt elevades estaven lligades a un fenomen que és és típic de l'estiu, que és el que s'anomena un bloqueig anticiclònic. És a dir, un anticicló centrat sobre la zona europea, molta estabilitat de l'aire, no hi ha circulació, i la calor, juntament amb fluxes de calor que provenien del nord d'Àfrica, s'ha anat acumulant, no només a la península ibèrica, sinó pràcticament a tot el continent europeu, on s'han batut rècords pràcticament a tot arreu.
Mm-hmm. Això anava a dir que no ha sigut una cosa només d'aquí de la península ibèrica, sinó que ha sigut a tota Europa on s'han batut rècords.
Sí, efectivament. És a dir, estem parlant de temperatures de 35 graus a prop de Londres, temperatures de properes als 40 graus a zones de França, dels Països Baixos, d'Alemanya, realment unes temperatures molt inusuals per l'època de l'any, que si ja són molt càlides per la península ibèrica, evidentment per zones més al nord del continent europeu són absolutament excepcionals.
Mm-hmm. En aquest sentit, és habitual o pot passar que hi hagi un bloqueig centrat en aquesta zona del centre d'Europa que provoqui aquestes temperatures ara, quan encara no hem arribat a ple estiu?
Bueno, realment és el que comentàvem, que és una situació més pròpia de ple estiu, però bueno, és que el nostre estiu cada vegada s'està eixamplant i, per tant, ja no podem parlar de l'estiu juliol-agost, juny, ja el maig i el setembre pràcticament en molts casos es poden començar a considerar part de l'estiu o el començament de l'estiu o el seu final.
Mm-hmm. Per tant, podríem dir que l'estiu s'ha allargat per davant i pel darrere.
L'estiu s'ha allargat pel davant i pel darrere, efectivament. Tenim pràcticament dos mesos més d'estiu que a mitjans del segle XX. I això es nota precisament doncs, en aquests dos comportaments, en aquestes temperatures, també la temperatura del mar que ens acompanya, temperatures mínimes que s'han registrat de nits pràcticament tòrrides a Catalunya en alguns punts aquests passats dies. Bueno, fenòmens molt típics de l'estiu que se produeixen doncs, a finals de maig.
Ara en parlarem de la temperatura del mar, però hem de dir que fa uns 4 dies aproximadament es va arribar gairebé als 40 graus, que va ser la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig. No sé si això pot arribar a ser una tendència de cara al futur, en aquests mesos que no estem acostumats.
Bueno, malauradament amb l'increment de les temperatures provocades pel canvi climàtic i també els fenòmens que l'acompanyen, nivell de precipitacions, tormentes, etc., doncs el que tenim és que els darrers anys ens estem acostumant a batre rècord un darrere l'altre i a més a batre rècord de forma molt contundent, diguéssim. És a dir, no per poques dècimes, sinó per més d'un grau, inclús de dos graus, respecte al rècord anterior. Això ens passa també en intensitats de precipitació, en molts casos, que bueno, estan lligats a aquest fenomen d'increment, de reportament dels extrems climàtics que acompanya el canvi climàtic.
Tot i això, però, venim d'un hivern que podem qualificar com normal, que no ha sigut especialment calorós, potser per això ens sobta més.
Bueno, no ha sigut especialment calorós, depèn dels mesos. Hem tingut un mes d'abril molt càlid, el més càlid dels registres aquí a Catalunya. Hem tingut un mes de febrer també bastant càlid. Sí que han sigut humits, han sigut plujosos, però en general tampoc hem tingut temperatures excepcionalment baixes. Hem tingut temperatures mitjanes en alguns casos, en la mitjana, i pel damunt de la mitjana en altres.
Ara sembla que donarà una tregua a aquestes temperatures i es parla molt de si l'estiu serà tan càlid com en més d'una ocasió estan dient. Com ho veus tu?
Bueno, jo ho veig més aviat mirant una mica les prediccions estacionals que fa el centre europeu i també Meteocat, l'Agència Estatal de Meteorologia. Doncs tot apunta que serà un estiu, hi ha més d'un 70% de probabilitat de que serà un estiu calorós. Més aviat per la banda alta de la calor. Res estrany si recordem que 2024, 2025, 2024 i 2023 han sigut els anys més càlids, els estius més càlids, dels que tenim registre, i el 2026 continua amb la mateixa tendència.
Per tant, ens anirem a l'estiu, per exemple, el 2024, el 2025 no va ser tan extremadament càlid, o no vam tenir tantes onades de calor seguides, per dir-ho d'alguna manera, però ens en podríem anar a l'estiu del 2024.
Podríem anar perfectament. Al final, les temperatures que tenim durant l'estiu depenen bàsicament de dos factors, de la circulació de l'aire, de si l'aire està més tranquil, com ha passat aquests dies, o hi ha més moviment, i sobretot aquí a ran de costa, doncs la temperatura del mar. Mm-hmm. I, com segurament apuntaves ja, tenim unes anomalies a la temperatura de mar molt elevades. Al Mediterrani, també al Cantàbric, pràcticament tots els mars que circulen la península ibèrica tenen temperatures molt per damunt del que seria normal per l'època de l'any. Mm-hmm. I això influeix molt sobretot en les temperatures de la nit, les mínimes nocturnes, que són molt elevades perquè el mar no provoca aquest efecte de refredament, i també perquè un mar, diguéssim, càlid, el que fa és que tinguem un sistema de brises marines més afeblit, i per tant menys circulació també, i tot apunta a una acumulació de calor.
De fet, avui ho he mirat, la temperatura del mar aquí a la Costa Daurada a Tarragona era de 23,7 graus.
Sí, sí. A veure, fa una setmana, abans que comencés l'episodi aquest de calor més fort que hem patit, teníem unes temperatures aquí a la boia del Port de Tarragona entorn a 18 graus a la superfície del mar, i ara estem en aquestes temperatures de 23 i pico, i hem tingut algun pic de 24,5. És a dir, estem parlant de que un fenomen d'aquestos pot pujar la temperatura del mar pràcticament en una setmana 6 graus. Bueno, si això continua, evidentment, doncs aquesta pujada de les temperatures tornarem a tindre un Mediterrani que entrarà en el llindar de la tropicalització, almenys durant el període estival, no?
D'alguna manera, però, si aquests dies ens dona una treva, també baixarà una miqueta la temperatura del mar, entenem.
Sí, sí, efectivament, si hi ha moviment, és a dir, si baixen les temperatures, sobretot si hi ha circulació, si hi ha vent, si hi ha corrents marines, si la massa d'aigua, hi ha onatge, canvia, llavors les temperatures d'aigua més freda de l'interior del Mediterrani també ascendeix aigua més freda de les profunditats del mar, i això doncs fa baixar la temperatura. Si se produeix un altre fenomen d'estabilitat atmosfèrica i d'estabilitat oceànica, doncs les temperatures tornen a pujar. Tot se va acumulant una mica un sobre l'altre.
Digues.
Sí, no, simplement que les temperatures baixen quan se produeixen aquestes barreges, però no baixen als nivells anteriors, no? Se queda una mica pel damunt, i els nous episodis que se produeixen doncs s'acumulen sobre aquests.
Perquè sobre quines temperatures hauríem d'estar ara actualment, que som dia 1 de juny?
Bueno, lo normal seria tindre unes temperatures del voltant dels 19-20 graus aproximadament, de la temperatura del mar. Seria entre 18 i 20 graus, seria la mitjana, diguéssim, del que esperaríem, i evidentment doncs estem 3-4 graus pel damunt d'això. En alguns punts, per exemple, al centre del Mediterrani, a les Balears, ja havien tingut anomalies de fins a 5 i 6 graus pel damunt, el qual indica que no és només la nostra costa, l'aigua que tenim aquí a ran de platja, sinó que tot el conjunt del Mediterrani doncs està patint aquest fort calentament.
Això, fins fa relativament poc, ho parlàvem com a anomalies, com a casos excepcionals, però hem de dir que cada cop deixa de ser l'excepció. Vull dir, de l'augment de temperatura de l'aigua fa molt temps que ja en parlem.
Sí, efectivament, i les oles de calor, les onades de calor marina acostumen a ser molt persistents i a durar molt de temps. L'aigua, sabem que triga en calentar-se, però també triga en refredar-se. Per tant, una vegada fa temperatura, costa molt que la perdi, i per tant és un fenomen moltes vegades acumulatiu. Al final, el 90% de la calor que provoca el canvi climàtic s'acumula als oceans i als mars, i per tant són aquestes els que a poc a poc van pujant la temperatura perquè costen de calentar, però també una vegada han agafat aquesta temperatura és molt difícil refredar-los.
En aquest sentit, això vol dir que a la llarga ens pot provocar que les zones de costa que estàvem acostumats a que les temperatures més o menys s'anaven regulant deixin de regular-se?
Bueno, el que tindrem serà que el mar continuarà regulant les temperatures, però unes temperatures més elevades i amb una humitat també molt elevada lligada a l'evaporació. Això comporta un cert perill, que és el fet de que nosaltres estem acostumats a parlar de temperatures molt altes, que baten rècords de 40, de 49 graus. Per exemple, a la Índia aquests dies havien arribat pràcticament a 50 graus, però en les zones de costa en les que ens trobem, la combinació de temperatura i humitat alta fa que temperatures no excessivament elevades, temperatures de 36, 37, 38 graus, amb humitats molt elevades, poden ser igualment molt problemàtiques per la gent i poden provocar una mortalitat important, sobretot entre les persones més febles.
Perquè al final aquesta humitat elevada fa que la sensació sigui encara de temperatura més alta, no?, d'alguna manera.
Bueno, el que fa la humitat elevada és impedir que el nostre cos se refrigeri a través de la suor, que és el mecanisme habitual. Nosaltres en un clima sec suem, aquesta suor s'evapora i això ens refreda. Si estem en un ambient molt càlid i molt humit, la suor se queda a la pell però no s'evapora. I llavors no compleix aquesta funció de refrigeració i el cos se va recalentant. Llavors, en situacions d'alta humitat, temperatures de 36-38 graus poden arribar a provocar cops de calor importants i inclús la mort.
Això podem dir que ja és el canvi climàtic, perquè a vegades parlem de que són efectes del canvi climàtic, però podem afirmar que ja és aquí, vull dir que s'ha tornat la nova normalitat.
Sí, efectivament, és a dir, el clima que nosaltres teníem fa 50 o 70 anys, la normal climàtica que parlàvem dels anys 60, 70, 80, ja no existeix, ha canviat, i estem en un nou clima que continua modificant-se i que continuarà avançant conforme el canvi climàtic vagi fent pujar les temperatures i modificant tot el nostre clima.
Hem de ser positius? Aquesta situació pot arribar a raça o és ja difícil?
És molt difícil que en un període de temps curt o mitjà això se remeteix. És a dir, el canvi climàtic no el podem aturar de cop i tornar a les condicions inicials. El més que podem aspirar, diguéssim, és a una certa estabilització i adaptar-nos a les noves condicions que se vagin produint. Però tornar al clima que teníem fa 50-100 anys no tornarem, almenys en les propers segles.
I d'alguna manera també deixar clar que el canvi climàtic no vol dir que passem a tenir fenòmens que abans no teníem, sinó que els fenòmens es tornen extrems, que les onades de calor són més extremes, per exemple.
Efectivament, és a dir, el canvi climàtic el que fa, en alguns casos modifica patrons de circulació i això fa que, per exemple, que potser tinguem més danes o que tinguem aquestes situacions de bloqueig o que tinguem més afeccions de vents del sud, de vents d'aquestos de component saharià i d'aquesta calor que ens ve del sud. Però en els fenòmens habituals, i estem parlant tant de llevantades com onades de calor, etc., en els extrems climàtics que patim per la variabilitat pròpia del clima, doncs s'accentuen. Quan? Pues depèn, un 15, un 20, un 30%, progressivament se van accentuant més i en alguns casos s'accentuen per força, diguéssim, per intensitat, en alguns casos per durada, en alguns casos per freqüència, o en una combinació de totes aquestes, que fa que alguns d'aquests extrems siguin més freqüents, siguin més intensos, i se produeixin de forma més més ràpida.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Javier. Esperem tornar a parlar amb tu algun dia i que tot això no vagi a molt més.
Bueno, confiem, però tenim, estem a les portes de l'estiu i el que tenim clar és que patirem calor.
Moltes gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres.
Canviem radicalment de tema. Anem fins al Garraf, perquè avui ens porten un tema que ens farà salivar a més d'una persona. Arriba la primera edició de Ribes Mariner, unes jornades gastronòmiques que posen en valor el peix fresc de la Llotja de Vilanova i la Geltrú i els vins del massís del Garraf. Carla.
El tema és que durant tot el mes de juny, quatre restaurants de Sant Pere de Ribes oferiran plats, menús i tapes pensats per gaudir de la qualitat del producte local. Aquests restaurants són La Farina, El Mar Boa, La Terraza del Factor i La Nova Premsa. La idea és senzilla: portar durant tot el mes de juny producte de Llotja a la taula d'alguns dels millors restaurants de Sant Pere de Ribes. Però això no és tot, perquè les jornades gastronòmiques del Ribes Mariner ens proposen també que maridem aquest producte de mar, aquest peix i aquest marisc amb vins singulars del massís del Garraf. Una cita, per tant, amb el millor del mar i amb el millor de l'enologia local. Per parlar-ne de tot plegat, avui m'he escapat fins a Sant Pere de Ribes, concretament fins a La Nova Premsa, un dels participants i impulsor també d'aquest Ribes Mariner organitzat mitjançant el Gremi d'Hostaleria de Ribes. Allà n'hem pogut parlar amb el seu propietari i cap de cuina, l'Oriol Carbonell. Un Oriol que potser a algú li sona familiar perquè ja ens ha acompanyat anteriorment al programa per xerrar, en aquell cas, del xató, el plat estrella del Garraf. Us deixo amb la conversa que hem tingut amb ell aquest matí.
Oriol, explica'ns què és una miqueta què és aquest Ribes Mariner que tireu endavant ara el mes de juny.
Bé, són les jornades gastronòmiques que basem en el producte de temporada de proximitat. El que tenim aquí, sobretot, és el peix de Llotja. I també donar potenciar el que és el tema dels vins del massís de Garraf, que hi ha molts elaboradors i que tots volem que funcioni i fa molta feina. I això, maridar un producte de la Llotja de Vilanova, que és el que ens queda més a prop, amb un vi d'aquí del massís de Garraf.
I com sorgeix aquesta idea? Perquè això és una cosa que penseu des del Gremi d'Hostaleria d'aquí de Sant Pere de Ribes, que no sou gaire gent, que és un nucli bastant reduït, no?
Sí, al final som quatre establiments que participem que estem a dintre el gremi i sempre intentem fer coses i estàvem bastant parats, que vam fer la fira al novembre i hem de fer animar-nos, perquè cadascú en nivell individual fent coses i va, anem a fer unes jornades, intentar comencem ara el juny i després a l'estiu parem, però després a l'octubre i intentar que cada mes de l'hivern, de tardor, hivern i primavera, fem unes jornades d'algun producte. Comencem amb lo senzill de dir, i també el mes de juny és una mica difícil aquesta zona, a veure què trobem. Anem a fer el que es fa, anem a fer la Llotja de Vilanova, anem a buscar bon producte, defensem el que ens toca aquí, i sempre hem validat amb el que toca, amb un vi, amb un bon vi de massís de Garraf, un bon xarel, un bon sumó i amb una bona malvasia, que és el que toca.
Vosaltres aquí a La Nova Premsa us caracteritzeu, per exemple, per treballar molt el producte, no només el producte local, sinó a més també la gastronomia clàssica, no?, amb una vista més vostra, més d'autor. Per què creus que és tan important ficar en valor aquest producte de proximitat?
Jo tinc la filosofia de vida d'ajudar, de treballar, de fer el que toca amb el producte, que sabem qui el fa, per què el fa, sabem com ha anat la pesca, sabem com ha anat a la horta, sabem com ha anat el vi, aquest any estan contents perquè es plou molt, sabem tot, i al final conèixer la persona que ho fa darrere és un valor per mi importantíssim, i el per què ho fa, i llavors hem de defensar el que estem, que defensem el producte local, defensem el nostre poble, defensem el nostre restaurant, defensem també els productors i la comarca i tot. Posem en valor un gran producte que tenim aquí, els grans productes que tenim.
Creus que la gent cada vegada intenta buscar una mica més aquest valor afegit?
Jo crec que sí, costa, perquè no és fàcil, costa perquè s'ha de trobar, s'ha de buscar qui ens ho porti. Al final jo treballo amb peixos d'Olors a Vilanova i vaig al mercat perquè m'agrada i treballo amb ell, amb el Sergi m'envia a mi a tenir això o l'altre, però sempre és difícil, és un extra que has de fer, un petit esforç, però bueno, el tema d'això, però després en tema de productors sí que hi ha petites coses aquí de verdures, i amb el tema dels vins això sí que és molt fàcil perquè tenim 20 cellers o més de 20 cellers només aquí a Massís de Garraf que ens ho porten a casa.
I escolta'm, entrant en matèria gastronòmica, clar, què ha preparat la nova premsa per aquest Ribes Mariner?
No tenim un plat concret, perquè com nosaltres anem canviant i al final m'agrada fer cosetes diferents, segons és el que ara mateix trobem a la llotja, i però aquesta setmana potser hi ha llagostí, potser hi ha gamba blanca, potser hi ha serviola o potser m'en trobo una dorada. Setmana que ve potser no. Llavors és adaptar-nos una mica. Segur que treballarem amb algun sashimi, o de serviola, o de lluerna, o de caproig, o de salmonete, o de moix, saps? Amb el tom yum, la nostra sopa preferida, típica, com el curri típic de Tailàndia, que té molt d'èxit, i amb el sashimi del peix que toqui, o un tartar, el que trobem. També farem una russa, ensalada russa que fem amb xirivia i patata rostida, i amb un tartar de bacoret, amb un tartar de tonyina, un tartar de bonito, el que entri. També hi ha llagostins a la brasa, senzill també, jo què sé, nosaltres anirem, tindrem, com ja tenim a la pissarra uns quants plats d'aquests, anirem jugant i anirem veient a veure què treu el mar i nosaltres el farem servir.
Per tant, improvisació, però improvisació. Aviam què passa.
Aviam què passa, improvisació, és allò. Igual que amb els vins anirem treballant amb diferents vins, diferents cellers cada setmana, cada tindré dues o tres ampolles obertes de vins d'aquí del Garraf, de diferents cellers, i anirem combinant, anirem jugant i anirem veient què passa.
Veig que tens aquí unes quantes ampolles. Amb quins cellers de moment t'heu pensat treballar?
Hòstia, sí o sí, aquí tenim uns quants, tenim aquí a la serra de Ribes, que ficarem segur, Terra Prima, que Can Ràfols d'Escaus, amb la Gebre Brunet, amb Finca Vila de Llops, amb Clos Lentiscos, amb tots. Jo crec que intentaré ficar que tots els cellers que treballo, ficar-li una petita mostra aquí de vi perquè s'ho mereixen.
I escolta, una de les particularitats d'aquesta iniciativa, com dèiem, que la llanceu des del gremi d'hostaleria d'aquí de Sant Pere de Ribes, és que sou restaurants de perfils molt diferents. Perquè estem, per exemple, vosaltres, a la Nova Premsa, que us dediqueu a la cuina més tradicional, amb una visió d'autor, però després hi ha restaurants com La Farina, que són una pizzeria, per exemple. Això què aporta a nivell de diversitat amb aquest Ribes Mariner?
Bueno, tenim la sort que són quatre restaurants, el Marboa, la Terrassa del Factor, La Farina i nosaltres, la Nova Premsa, que estem a gremi, que sempre que tirem una iniciativa s'ajunten, i si això un restaurant més de luxe, com si diguéssim, més amb més pretensions, com som el Marboa i la Terrassa, doncs ells faran, pot ser que facin algun menú, pot ser que em plagi un plat més treballat, pot ser que fotin un vi més bo, La Farina, hòstia, doncs al final has obert a més públics, pots fer una pizza, ja s'inventarà el David Algo, que aquest no poden inventar-se coses, farà algo, doncs també és amb un preu, amb un públic diferent, que també diu, hòstia, pots trobar també, arribes Mariner, hòstia, aquí fan una pizza amb el peix de... jo no sé, però al final obrim el ventall a més gent, amb famílies i a tot tipus de clients, que això també, al final estem oberts a tothom. Que vulguin participar, nosaltres no ens tanquem les portes i al final és com més serem millor i més potenciarem la gastronomia del nostre poble i del nostre territori.
I quins objectius marqueu per aquesta primera edició?
Que, bueno, arriba la gent, que la gent s'enteri, que la gent truqui i, hòstia, pues, que funcioni que vingui gent, que al final que vinguin, que ho disfrutin, que nosaltres ho tinguem i que ens coneguin els que no hagin de conèixer els restaurants, que vegin que estem fent coses. I l'objectiu principal és fomentar que des de Ribes estem fent coses, des de gremi estem intentant moure Sant Pere de Ribes i que la gastronomia de Ribes està aquí, que està present i que cada cop s'està coneixent més i cada cop la gent ja es queda més aquí, no marxa i ens venen de fora i volem aconseguir això, que Ribes, ficar Ribes al territori, al vi de Ribes, que tenim molts cellers, i al restaurant de Ribes a l'òrbita de la Garraf i de Barcelona.
I tant de bo sigui així, Oriol. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una miqueta aquesta iniciativa del Ribes Mariner i et veiem aviat al programa, que és la segona vegada que ens acompanyes.
Moltes gràcies i merci per fer ressò i visca Ribes.
Bé, com veieu, un Ribes mariner que ve amb força, amb unes propostes d'allò més interessants que no sé vosaltres, però jo no m'ho perdré pas. Durant tot el mes de juny, els restaurants Marboa, la Terraza del Factor, la Farina i la Nova Premsa oferiran propostes elaborades amb peix fresc de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, marinades amb vins únics del massís del Garraf. Una iniciativa que convida a descobrir els sabors del mar, el valor del producte de proximitat i, no menys important, el talent gastronòmic del territori, en especial el de Sant Pere de Ribes.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida...
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies.
Un centenar de persones es mobilitzen contra els macroprojectes de renovables a